Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, il va se délai. Il va nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 74. Avui tenim un or olímpic. Esteu a punt? 3 minuts de resum sonor per posar-nos al dia. 3, 2, 1. Sintonitzem Radio Volta.
Is an absolute nightmare for him. Rob Stannard, I think, is picking this one up as well. My life. They're all going Laporte centre of the road. Trentin's also in the frame here in the white and black. And here comes Laporte with Trentin on his wheel. Oh. Also, Alex Ingles in the frame here. Oh, Laporte! Heartbreak.
Bueno, vamos a ver. Le van a coger si le cogen en la línea de meta, ¿eh?
Mateo Trentin, también en buena posición, sí. El corredor italiano de Emirates.
Vamos a ver, 150 metros. Aprieta ahí. Dios mío, que viene Laporte. Que viene también Mateo Trentin. Vamos a ver si puede ganar o no. Laporte parece que puede superarle en el metro final. ¡Dios mío! ¡Crueldad intolerable!
Qué cruel.
Victoria para Laporte. Dice que no.
Le está haciendo la llegada tremenda. Ahí el aguante que está haciendo también Esteban Chávez. Y vamos a ver. Y también Richie Carapaz. Y vamos a ver con Julián Alaphilippe, que se pone también en medio. ¡Ahí va Lulú! ¡Ahí va Lulú! Oh. ¡Tremendo! Saliendo de la nada, saliendo de las tinieblas del pelotón, a sorpresa.
Julien Alaphilippe dans la roue, le sprint est lancé à 300 mètres de l'arrivée maintenant.
Alaphilippe,
Alaphilippe, Alaphilippe, avec Carapaz, Julien Alaphilippe en tête, victoire de Julien Alaphilippe à la Chaise-Dieu. La deuxième victoire cette année de Julien Alaphilippe avec un coup de rein dévastateur dans les 50 derniers mètres.
Et pourtant il a roulé.
À Catalunya Ràdio. Ràdio Volta.
Avui aquests 3 minuts escuets, una miqueta curts. En qualsevol cas, hem tornat a passar per 3 escenaris. El primer, cursa de gravel a casa nostra, a Pons, a la Noguera, en una prova de les sèries mundials de l'especialitat, la Rancho, o el Rancho, en què Alejandro Valverde es va emportar la victòria final. Hem sentit diferents moments, des de la sortida en algun tram al mig de la cursa i amb l'arribada del ciclista murcià, ja retirat del ciclisme en actiu, però que segueix competint ara mateix en gravel, i que es va emportar la victòria en aquesta prova, on també hi era el seu company, l'Ivan García Cortina, i on també hi era el Fletxa. Avui ens escoltarà alguns detalls poc coneguts d'aquesta prova, que, insistim, es va celebrar passat cap de setmana a Pons. Hem passat també per la Volta a Andalusia femenina, una de les cites d'aquests últims dies, i hem sentit sobre el terreny la victòria a l'última etapa per Mie Oțestad, just el dia en què Tamara Dronova, líder durant tota la prova, va cedir la primera posició a Katrin Aleroot, que va ser la vencedora final. I hem acabat amb moments, amb la resolució de les dues primeres etapes, del Dauphiné, la prova que s'està disputant aquests dies per carreteres franceses. A la primera, no sé si la vau poder veure, aquesta fuga de Herregots en solitari els últims quilòmetres, els últims metres, semblava que arribava, però allò tan cruel que ens regala a vegades el ciclisme, amb el gran grup arribant per darrere i amb Christophe Laporte, que el va superar just a 10 metres de la línia d'arribada. A la primera etapa, victòria de Laporte. A la segona, victòria de Julián Alaphilippe, de Lulú. També a l'esprint, amb una celebració, bé, demanant calma. No sé si es referia o pensava en el seu director d'equip. En qualsevol cas, Laporte i Alaphilippe, protagonistes també avui aquí a Ràdio Volta. No l'hem sentit, però avui parlarem molt de Mark Cavendish. Ho van prometre, va anunciar la seva retirada i el Fletxa, que el coneix bé, havia compartit equip amb ell. Doncs avui ens parlarà d'interioritats de Mark Cavendish, d'ell com a sprinter i d'ell com a persona. Vinga, va, Territori Fletxa.
A Ràdio Volta entrem al Territori Fletxa.
Toni Fletxa, què tal? Com estem?
Molt bones, Isaac. Recuperant, si et soc sincer, perquè em vaig fotre una pallissa al ranxo aquest cap de setmana que, mare meva, les cames, quina velocitat que hi havia per allà.
Però què tal? Bé, no? Guapo, no? Aquesta... La ranxo d'aquest any, a molt nivell.
Molt nivell, però el track, el recorregut és preciós. La veritat és que és espectacular. Li diuen el nou París del Gravel i m'ho crec perquè, ostres, a part va ploure la tarda abans, fort, i hi havia zones de fang, hi havia zones amb grava molt compacta, vaja, que t'havies de buscar... En certa manera, hi havia una zona més impracticable que d'altra i hi havia un corriol preciós que van posar els organitzadors per allà de Clasmark i una zona que havies de pujar a peu. En fi, una miqueta l'essència del gravel 100%, Pensa que era un recorregut curt, pel meu cas, el primer esdeveniment així de fast gravel, que es diu, relativament curt, perquè eren 60 quilòmetres, però, clar, el 90 i escaig era tot pista. Tot pista de grava, una passada. La veritat és que es formaven aquests grups i rodar per allà a bon matí amb tota la boirina que s'aixecava allà tota la noguera, no? I el sol que sortia... Uah, és que et queden... Fas aquests events i et queden unes imatges al cap precioses, l'altre, yeah. Precioses. O sigui, que... Ja et dic, o sigui, fas gravel per mi, bueno, no m'hi trobo perquè, mira, el nivell és molt alt, hi havia el Valverde, hi havia... És molt bona, el Cortina... I dius, ostres, on te vaig jo? De sortir, a més, perquè les proves de la UCI, que aquesta és una prova de UCI World Series,
sí.
Els agrada a tots. Sí, fan tots, a la sortida, a balón parado, per dir-ho d'una manera, hi ha una pujada. I aquesta pujada, clar, per estirar el grup, era una pujada d'uns 10-15 minuts, no? I es va pujar fortíssim, fortíssim. O sigui, jo no tinc bats, però la gent que tenia bats ja que van treure les dades ahir, inclús el Cortina, em vaig tirar, ostres, ahir, a la prova aquesta vaig fer... Va batre dos cops, pel que em va dir, el seu millor personal d'esforç de bats de 10 minuts. Dos cops el va batre. I em diu, és que si veus els bats és com una etapa del Tour, diu, més curta, però com una etapa dura del Tour de França, això és l'esforç que li va suposar el ranxo al Cortina, segons em va dir. O sigui, nivell altíssim i bueno, és que clar, és que val la pena.
Yeah.
Són proves que tu passes genial. I qui vol fer un bon entren ho fa.
Ja. Home, doncs, me n'alegro perquè, home, Clasmark és garantia, de bona organització, però me n'alegro que a la Noguera, a Pons, que estan aïllats, vagi bé aquestes proves, perquè els que som de territoris sí. Desocupats gairebé, ens agrada també que les coses funcionin. I, hosti, com dius tu, un paradís, i a vegades es posen aquestes etiquetes, però si realment a darrere hi ha substància, doncs és una bona notícia.
És que, aviam, ho és. Al final s'ha de vendre el producte, ho entenc, però sí, se li ha de posar una etiqueta. El gravel, per si és una etiqueta, el gravel, perquè ja segur sabem que no existia, però bueno, les coses les has d'anomenar d'una manera. Clar, com tu dius, no? Quan les anomenes d'una manera i es fa cas i és guai de veritat, ostres, sí, val la pena, no passa res, no? I és una passada, és que hi havia un bon ambient, Isaac. O sigui, allà amb l'ambient que veus els grups de la gent, i ja dius que tothom s'ho està passant de conya. Clar. I això és que ja està, és que no cal dir res més. O sigui, tothom acaba allà amb un somriure, tothom va pel pilot, jo què sé, detalls, no? Algú que volia fer un pis amb bici en marxa, doncs agafava un i l'empenyava. Ja. Ostres, això no ho sé, però en altres marxes poder no passa. O sigui, o algú que punxa i l'altre se'l troba i l'ajuda a tornar a empalmar amb el grup. Va, que tot... sí, hi havia molta col·laboració perquè hi ha molt bon rotllo, perquè estàs en un ambient, en un context que agrada. I va ser guapíssim, la veritat, que, ostres, no puc dir que no m'ho esperava, perquè, com has dit, Klasmark, ostres, té un segell allà molt guapo i ja saps que no falla, sí, però, ostres, és que val la pena. Ho recomano 100%.
I Valverde, què tal? Va guanyar, però no sé si el vas poder veure per allà, fins i tot saludar-lo.
Sí, sí, que el vaig veure el dia abans i anava amb la seva grupeta, les Bala Verde, no sé com es diuen, i sí, i el dia de la cursa va començar, clar, és que aquestes curses de UCI World Series totes comencen a sortir amb una pujada dureta, no?
Sí.
I es va pujar molt ràpid, com t'he dit abans, no? I el Bala estava allà al principi, llavors va atacar el Cortina, el primer, i el Bala anava ja sobrat. El poc que el vaig veure, que el vaig poder seguir, sobradíssim, clava molt fort, sí, sí, el que vol.
Que bo. Bé, és un dels grans noms, i teníem pendent, amb tu teníem deures, parlar d'un altre dels grans noms, perquè ara dies enrere, durant el Giro d'Itàlia, en una jornada de descans, Mark Cavendish va anunciar que es retiraria al final d'aquesta temporada. Després encara va guanyar l'última etapa, i tu és un tio que... De fet, repassant un dels capítols, tu vas dir, n'hem parlat molt, del Cavendish aquí, és cert, n'hem parlat molt,
sí.
Però és que, clar, jo... personalment, i és cert que tots els sprinters tenen el seu estil definit, però jo no sé si he vist un sprinter millor que Cavendish, eh?
És difícil, eh? A part, durant tants anys, clar. I d'una manera tan excel·lent, clar, és que tornes a veure el vídeo del Giro, de com va guanyar, i dius, ostres, si val que em van parlar que el Linio se'l va ajudar, però el llançador del Cavendish va ser el Gaviria. I si te'n recordes o analitzes, el Gaviria últimament aquest any està arrencant els sprints superiors. Per sí. Tant, ell va tenir, el Cavendish va tenir la visió, va dir, vale, per mi la roda avui és el Gaviria, perquè sé que avui arrencarà 500 metres, intentarà anticipar. Ostres, si no es va equivocar. Per tant, és no tan sols el potencial físic que té el Cavendish, i això és una cosa que sempre hem destacat d'ell, sinó la seva capacitat de visió, de veure per on va l'esprint, entendre'l, arriscar també, no? És un nano que ha arriscat moltíssim als sprints. Que s'ha fet aerodinàmic, que, vaja, que el seu potencial l'ha multiplicat per la seva actitud, per dir-ho d'alguna manera. O sigui que, bueno, ha estat un corredoràs, ho és encara.
38 anys, sí que és cert que en aquesta sprint que deies, del Giro, semblava gairebé un juvenil, perquè l'estat de forma... Sí. A vegades dius, home, amb l'edat potser s'ha de suplir algunes qüestions físiques per intel·ligència. Ell sap interpretar, però realment l'estat de forma és que el manté molt alt, eh? Tot i que va passar algunes temporades potser una miqueta més difícils, eh?
Va tenir una època difícil pel virus aquest del... Sí, de l'Epstein.
És cert, sí.
Sí, va tenir un temps baix i quan va sortir d'allà va reneixer, per d'una manera, però és un corredor que s'aplica, vale? Que s'entrena quan és professional, o sigui, és un nano que treballa, o sigui, el seu estat de forma l'ha treballat sempre, les concentracions, molt, molt disciplinat en aquest sentit, és un corredor que mai l'he vist, sí que l'ha vist de festa, per dir-ho almenys, però quan tocava, vale? No és el corredor que l'hagis vist en moments de competició fent el gamberro, perquè m'entenguis, yeah, no? Yeah. Dient, no fent la seva feina, ha estat un nano molt professional, i mai s'ha sortit del que havia de fer, la veritat, o sigui, molt treballador, llavors, bueno, quan juntes talent amb disciplina, surt un geni com ha estat el Cavendish.
Demanaré per la seva personalitat, perquè és un tio també amb una personalitat forta, molt marcada, però tu que, i a més tu que has estat allà, a prop dels sprinters, en plena competició, com el definiries com a sprinter? Perquè, clar, una cosa és Freire, per exemple, i a l'altra punta podríem trobar Abdujaparov, no? Ell quin estil de sprinter creus que és?
Home, és més Abdujaparov, no? Sí. Un Petaki és un men Freire, per dir-ho d'alguna manera, gent que feia el seu sprint, es buscava el seu forat i arrencava el Cavendish, es buscava el seu forat, però ha estat protagonista de moltes caigudes, és un fet, i ell ha caigut també, i bueno, recordem aquí l'esprint amb el Sagan també, no? Que després va ser el Sagan el que li van fotre, i ell el van fotre fora, i el Cavendish, però és que jo deia, bueno, però si el Cav fa el mateix, no? És un corredor, és el seu estil, o sigui, el Cavendish es queixava, però al final ell ha fet el mateix, me recordo un sprint el 2013, que era, a més, el meu Tour de França, que jo estava per l'últim quilòmetre, i va haver una caiguda molt dolenta, que es va fer mal al Tom Villers, un sprinter del Shimano, me'n recordo, i el va tirar al cap, o sigui, va ser una caiguda lletja, perquè jo me'n recordo que estàvem per entre els dos primers, i va aparèixer el Cavendish amb el seu llançador per on no hi havia forat. O sigui, la manera d'escriure és això, que ell es fotia per llocs on te dius, és que allà no hi ha un forat, o sigui, com vas per allà? Clar, la mentalitat de l'esprinter aquesta que té el Cavendish és que, bueno, per tu no hi ha forat, però per mi sí. I ell s'hi ficava. Clar, és que és diferent. Ell ja veia el forat on la resta, el 90% dels corredors no el veien. I clar, es ficava i podia ficava i provocava certes caigudes lletges. Provocava ja sense acusar-lo, sense acusar ningú. Sí, sí. Sense dir, ostres, el Cavendish, ha estat culpa seva. Però bueno, arriscava més el compte molts cops, no? I fixa't que a ell sempre li sortia bé, perquè ha estat a caigudes que potser s'ha fet mal, mai s'ha queixat, res, i bueno. Mm-hmm. Com a la teva pregunta, crec això, no? Que era més un abduja paro, evidentment.
Ja. Havíeu coincidit amb ell a l'equip?
A Sky.
A Sky, el 2012, pot ser.
Sí. I em va agradar molt, era un corredor molt... amb una capacitat de lideratge brutal. Sí, però, bueno... No era per tothom, era un corredor que sobretot tenia aquesta capacitat de posar tot l'equip a treballar per ell, i això és el que hem parlat sempre, no? Sobretot el Tour quan va guanyar, inclús tantes etapes, l'últim Tour, a l'Alaphilippe el posava a tirar, i dius, ostres, sí. És un campió del món, és un corredor que està a França, que està al Tour, i ell tenia aquesta capacitat de posar-lo a tirar al davant i treballar per ell, no? I això és pel seu caràcter, perquè tenia aquesta capacitat de convèncer els seus companys d'equip perquè treballessin per ell molt fort, de la veritat.
I fora de la carretera, quin caràcter tenia? Sí. Quina personalitat?
Bueno, sempre ha estat l'esprinter que ha estat, no? I amb els seus egos i tot, però a mi és un corredor... Sí, però al final a mi és un corredor que m'ha agradat. O sigui, a mi quan m'ha hagut de donar les gràcies i m'ha hagut de reconèixer coses, ha estat el primer, a venir, a reconèixer, a trucar-me... O sigui, en aquest sentit... Crec que és un corredor que, mira, que l'hem vist molts cops amb molts gestos de rabietes, però després tenia aquesta capacitat també de mirar enrere i dir, ostres, què he fet, no? Què he fet? Espera't que demano perdó, no? I mira, això no ho sap fer tothom, no? I ell tenia el seu moment d'emoció que actuava d'una manera, però quan es calmava ho sabia veure, no? I dir, ostres, què he fet, no? O perdona, o no, no? Però vaja, era un caràcter fort. Sempre volia guanyar. Però que li podies dir al contrari, no? Ell poder pensar d'una manera i tu li dies al contrari i vale, i t'escoltava, no? T'escoltava, ja. La primera t'escoltava. O sigui que, bueno, peculiar el cap. A mi m'ha agradat sempre, jo me l'estimo molt.
Ja ho veig. Ah, molt bé, molt bé. Bé, ha guanyat molt, 160 i pico victòries, 34 al Tour de França. Aquest any suposem que disputarà el Tour, i no sé si superarà la marca d'Eddy Merckx de 34 victòries d'etapa. Tu el veus capaç o què?
Jo crec que sí. Ho ha demostrat el Giro, i que és capaç tothom... Bueno, ell sempre té l'última oportunitat i mira com ha guanyat un sprint del Giro. El Giro no és gens fàcil guanyar un sprint. I jo crec que el Cavendish, el Tour, es motiva molt més que el Giro. Per tant, poder al principi de la cursa, bueno, les primeres etapes a Bilbao i al País Baix són duríssimes, o sigui, no les guanyarà. Però mira, ha d'arribar en un estat de forma, sobretot que no el castigui gaire al Tour de França, i poder, que ell pugui disputar un sprint a la seva manera, i jo crec que té moltes opcions, eh?
Doncs bé, segurament és el gran repte que li queda a la seva carrera esportiva, situar-se com a líder en solitari de victòries d'etapa històriques al Tour de França. De moment, 34 empatat amb Eddy Merckx, una personalitat que no deixa indiferent i, sens dubte, un dels millors sprinters de la història, que es retira, i tu, que el coneixes bé, en volíem parlar. Ho deixem aquí, doncs, per avui. Hem après una miqueta més de Marc Cavendish. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Molt bé. A vosaltres, Isaac. Fins la propera.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I del Fletxa passem al protagonista d'avui, nascut l'any 79, medalla d'or i de bronze als Jocs de Tòquio, campió del món contrarrellotge al Canadà l'any passat, a més d'una plata en ruta i en contrarrellotge i diverses medalles de bronze en diferents campionats del món. És, sens dubte, sens dubte, un dels referents mundials del handbike, del paraciclisme. És de Viladecans i fa només uns dies acaba de guanyar la Copa del Món gràcies a la victòria de l'última prova als Estats Units. I espereu-vos que aquest estiu encara la farà més grossa. Com diuen els anglesos, hats off, barrets fora, per saludar al Sergio Garrote. Sergio, què tal, com estàs?
Què tal, Isaac? Molt bé, doncs molt content, la veritat.
Ara explicarem per què estàs tan content. El que passa que abans que res, com sempre, reverències quan et saludo. I no només, ja ho saps, que t'admiro molt, no només per aquest mallot amb arc de Sant Martí que tens, que també en parlarem, per les moltes medalles que has guanyat, per aquesta capacitat que tens per revelar-te, sinó perquè no pares, no pares. Quan no estàs competint, ara recordo fa unes setmanes que vam estar junts en unes jornades aquí a Viladecans, d'empresa i esport, és que no pares, sempre estàs liant-la.
Sí, a veure, és el més... A veure, per mi, invertir el temps en feina és el millor perquè, bueno, tens el cap sempre picat en alguna cosa. A veure, en el món de l'esport, ja t'ho imagines, ja ho saps, que això són 24-7, o sigui, li dediques 24 hores, 7 dies a la setmana, això no para. I res, tot el que envolta el món de l'esport també, no? Per exemple, aquestes jornades que vam fer a Viladecans d'empresa i esport, que per mi eren tan importants, no? El vincle que hi ha dins del món de l'esport i les empreses, i com hi ha aquest feedback, aquest win-to-win, no? Entre empreses i esport, que és tan important un per l'altre, no? Mm. I, bueno, i amb tot això, entrenant, competir i res, amb objectius fixes dins d'aquest any, com serà la propera, que serà el Campionat del Món a Glasgow, un macroevent ciclista tan important com serà aquest.
Sí, que aquest any serà diferent, serà especial. Per mi era important, Sergio, començar l'entrevista parlant d'això, saludant-te d'aquesta manera, perquè jo crec que reflexa molt quina és la teva personalitat i la gent que no et conegui doncs ja anirà entenent com és la teva vida, aquest 24-7, aquest 100% sempre. Bé, en parlarem del Mundial de Glasgow, que es disputa a l'agost, aquest any agrupa totes les modalitats ciclistes, però és que fa que t'acabes de proclamar campió de la Copa del Món d'aquest any, del 2023, amb aquest triplet d'or a Alabama, amb la crono, la ruta, el relleu per equips, i això sumat amb les plates anteriors a Bèlgica i a Itàlia, doncs fa que t'emportis aquesta Copa del Món. Com ha anat tot això?
Exacte. Doncs la veritat, darrere d'aquestes plates que vam tenir a Maniago, a Ostende, després a Bèlgica, i les darreres proves que vam fer als Estats Units a Alabama, doncs sí que per puntuació i per triomfs, els triomfs que havien aconseguit, doncs la veritat és que ens ha donat aquesta Copa del Món, que és com les copes de, per exemple, per dir-ho, les copes d'Espanya, el mateix, no? Uh-huh. Vas fent proves, et van puntuant, i el màxim de punts que puguis aconseguir et donarà el títol complet, no? Doncs sí, i ho vam aconseguir amb aquests dos sorts individuals i el d'equips, que també amb l'ajuda del meu company Martín i el Luis Miguel García Marquina, doncs vam aconseguir el triplet d'or que jo mai havia aconseguit, Va ser el primer cop que vam aconseguir també per equips aquesta medalla d'or, i també vam aconseguir per equips la Copa del Món, o sigui que va ser un triomf complet. A part de tot això, en un entorn fantàstic, perquè Alabama va ser increïble, una de les millors organitzacions a les que he estat mai, O sigui, increïble.
Sí. I el nivell què tal? Perquè tu estàs sempre instal·lat al podi, però m'imagino que cada vegada costa més, cada vegada hi ha rivals de més nivell, no?
Exacte, cada dia costa més. Per què? Perquè, bueno, els rivals s'apropen amb més facilitat perquè ja saben el treball que han de fer, i sí, és molt més complicat. Ni en països com Nova Zelanda, que ara ha arribat també amb molta força, Estats Units, que està posant nous corredors de cara als Jocs Paralímpics de París, i com no, els meus rivals més directes, que en aquests sí que rivalitzo moltíssim, que és el Luca Mazzone per Itàlia, i Florian Joni, que és és actualment un dels millors corredors que hi ha dins del cartell de corredors de handbike, i bueno, l'anfitrió dels Jocs Paralímpics de París, o sigui que ve amb tota la força, amb totes les ganes, perquè, clar, és anfitrió del seu país als propers Jocs Paralímpics, però bueno, es dona la casualitat que en té a mi sempre al davant, arrebatant-li títols i carreres. A veure, jo et diré una cosa, Isaac, això és molt difícil, la gent no s'ho imagina, t'ho pot imaginar quan et veuen com un dia com el d'avui, dilluns, dilluns de Pasqua, que et veuen a les 7:30 del matí pujant Vegas per fer sèries de cara al Mundial d'aquí 2 mesos. O sigui que el treball continua. Encara que tu hagis arribat a la Copa del Món, hagis aconseguit el que sigui, però el treball és dia a dia i tu te'n pots imaginar que a les 7:30 del matí pujant Vegas amb aquestes carreteres, amb tràfic de tot tipus, doncs no és gens ni mica fàcil. Però aquest és el treball.
Sí, i no només parlem d'entrenar, perquè crec que cada cop que et truco estàs muntant i desmuntant la bicicleta.
Doncs mira, sí, eh? Ara mateix m'agafes. Sí, ara mateix m'agafaves perquè, clar, el meu material és un material molt voluminós. I això va ficat a capses que són enormes, que per viatjar a viatges transatlàntics doncs han d'anar amb tota la seguretat. Per què? Perquè t'has de garantir el fet de que arribi el material en plenes condicions i que, bueno, que és un material molt, molt costós, no és un material fàcil d'obtenir. Això no pots arribar a una botiga i dir, doncs mira, dóna'm aquesta roda, dóna'm aquest xassis o aquesta forquilla. No. Això són coses molt especials i les has de protegir. I bueno, les has de desmuntar i muntar cada cop que viatgen en avió. I ha tocat que en aquest darrer viatge als Estats Units doncs, anava tota desmuntada i ara mateix l'estava muntant, una de les que, amb les que bueno, competeixo. No? Mm-hmm. Sí que tinc altre material, per exemple, el d'entrenament, que aquest sempre està muntat a casa, no? Però aquestes doncs, mira, són una miqueta més especials.
Parlaves dels teus rivals històrics, italià, francès. Sí. A mi em sobta una miqueta, ara que parlàvem d'aquesta prova d'Alabama als Estats Units, tu deies que el nivell dels nord-americans havia pujat, però em sobta una mica el ser un país tan gran a l'avantguarda de la majoria dels esports que no els tinguem aquí.
Doncs mira, et diré una cosa. El seu relleu de ciclistes ha fet que n'hi hagi una nova generació de ciclistes paralímpics. Això passa, també està passant ara mateix al ciclisme espanyol. O sigui, està passant que n'hi ha un nou relleu de ciclistes que, bueno, doncs mira, vas agafant una edat i la gent comença a deixar l'esport d'alt nivell perquè, bueno, doncs han complert les seves expectatives o ja no arriben als seus objectius i les seleccions nacionals, igual que fa l'espanyol, el que fa la que sigui, dona relleu a altres competidors. Però, clar, arribar al nivell a les medalles és molt difícil, perquè això no s'arriba d'un any per un altre. Tu has de fer una inversió en un corredor, no? Jo, per exemple, jo vaig començar l'any 2016 a tecnificació esportiva per la Federació Espanyola. O sigui que de 2014 jo vaig començar, 2016, a tecnificació esportiva i les meves primeres medalles de bronze van ser el 2017, amb un campionat del món de Sud-àfrica. O sigui que és un treball de mica, 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 mica. Fixa't, jo sempre ho dic, sempre ho dic. Jo em vaig fer campió paralímpic abans de ser campió del món. I he estat durant 7 anys treballant, 7 anys, a campionats del món per arribar-hi a aquest Arc de Sant Martí. O sigui, què dius? I ho vaig aconseguir l'any passat, recentment.
Sí, sí.
No és gens ni mica fàcil, o sigui, perquè bueno, les proves i el ciclisme paralímpic ha agafat un nivell molt, molt, molt professional. Hi ha molta inversió dels països dins d'aquest ciclisme bueno, i molts interessos, evidentment.
Mica en mica va creixent, això és bo, això és important. Presentem-te una miqueta, Tu tens medalles olímpiques, tens un or i un bronze, tens aquest mallot de l'Arc de Sant Martí, aquest mallot de campió del món en crono, si no vaig errat, i sí, et falta la joia de la corona, Que aquest mallot de campió del món en ruta, això sí que és el somni,
Exacte. Sí, bueno, seria un dels somnis per aconseguir. Sí que he de dir que la prova, per així dir-ho, la prova més difícil que jo trobo dins del món del ciclisme paralímpic és la prova contrarellotge, perquè bueno, la ruta després és també una part tècnica, també jugues una miqueta amb la sort que tinguis dins de la pròpia competició, però la contrarellotge és una prova que posa tothom amb els podis que després contínuament, seguidament, durant la ruta, més o menys sempre són similars. I és una prova de força contra el rellotge sense, a vegades, no tens ni referències dels teus rivals. Tu estàs corrent durant el teu màxim i esperant que tinguis el millor temps dins d'aquesta prova. No? O sigui que, per mi, aconseguir l'Arc de Sant Martí dins de la prova contra el rellotge va ser un dels somnis que havia perseguit durant molt de temps. I aconseguir-ho va ser increïble. Jo ho poso al mateix nivell de les medalles olímpiques, perquè per mi era molt important. L'arcoiris, com sempre diem al món del ciclisme, és el que et dona el millor ciclista, no? I que és veritat que l'or olímpic és l'or dels atletes, no? A l'Olimpo dels esportistes.
Sí, sí.
Però quan et sents molt ciclista, la Gresa Martí és increïble, portar-ho és de lo millor, de lo millor. Però,
Ara deies això, que per guanyar en crono és realment potser el més complicat perquè t'enfronta a tu sol contra els elements. Tu creus que això en ciclisme... A veure, ara com ho dic, per utilitzar el llenguatge correcte, anava dins ciclisme convencional, clar, tu competeixes en handbike, però consideres que en totes les modalitats del ciclisme la crono és justament on et posa el teu lloc? O depèn de la modalitat del ciclisme, doncs potser la ruta i la crono tenen diferents dificultats o diferents importàncies?
A veure, les circumstàncies són molt diferents. Evidentment, la crono és una prova amb un cert temps i quilometratge molt més curt. És per donar-ho tot. Evidentment, n'hi ha ciclistes que són especialistes en crono. Després, la ruta és diferent, perquè aquí ja juga l'equip, juga la tàctica, els rivals, els propis rivals, com no estan. Però bueno, la prova, per mi, i dins del món del ciclisme paralímpic, la prova reina és, per així dir-ho, la contrarellotge. Aquí és on et posa a tothom amb el pot i dius, ostres, la gent està així de forta, no?
Clar, clar.
Per mi és la regna. Però, bueno, dins del ciclisme convencional, a veure, n'hi ha molta tàctica, no? N'hi ha equip...
Perdona, Sergio, li hem de dir ciclisme convencional?
Sí.
És important, eh?
Bueno, li podem dir ciclisme del convencional perquè és el que la gent, doncs mira, la majoria de la gent en té com a disciplina, no? Però, bueno, el handbike és una disciplina més dins del ciclisme i, clar, evidentment, jugues una miqueta diferent, perquè nosaltres juguem a prova per prova. O sigui, fem la prova de contrarellotge, que és prova única, i prova en ruta, que és prova única. Jo, per exemple, la ruta que faig no és ni molt més semblant a la que fa qualsevol altre equip. Per què? Perquè jo ara mateix estic sol dins de la meva categoria i m'he de defensar i fer tàctica jo sol. O sigui, també fent tàctica amb el que està fent la tàctica l'altre rival. O sigui,
clar.
És increïble. Prens decisions a vegades que dius, ostres, serà la correcta, serà la incorrecta. Per què? Perquè tu no pots jugar amb un altre company que et recolzi una miqueta o faci una miqueta de treball en equip. No, això és... Tu, amb un altre, fins i tot a vegades fas treball en equip amb altres països, O sigui, perquè, bueno, hi ha interessos de banda d'un país que vol treballar amb tu o donar-t'ho una miqueta més fàcil a la primera part perquè ell se'n vol escapar amb tu i després obtenir una millor posició, per exemple, Però, bueno, després, quan arriba a la part final, els últims quilòmetres no tens amics i ni tens equip ni res, o sigui, vas tu sol per l'objectiu. I és el que està passant últimament, que ens veiem el francès, l'italià i jo, doncs, rivalitzant la darrera part de la prova.
Quina importància.
És difícil, és molt complicat.
Sí. Anava a dir quina importància també la lectura tàctica. Bé, es va costar mica a mica aquest gran objectiu del Mundial de Glasgow, que ja ho hem dit abans, aquest any es celebra a l'agost, amb totes les modalitats del ciclisme juntes. Clar, és un gran objectiu per tu. A dia d'avui, i després d'haver guanyat aquesta Copa del Món, estàs en l'estat de forma que esperaves estar? En ciclisme ho sabem, A vegades vas una miqueta més passat de l'estat de forma o vas una miqueta curt i és important, Tu com et trobes ara mateix pensant en Glasgow?
Jo ara mateix em trobo molt bé. Mira, jo el parlava l'altre dia amb l'Oriol i amb l'Alberto Losada, que són els meus entrenadors dins de Pro Tour Barcelona. Doncs mira, parlava amb ells que, bueno, havia arribat a la darrera part de la prova de Copa del Món en una molt bona condició física, però, bueno, estava en un punt en el que no estava gens ni mica cansat, no? Ara sí que arribarem a una part de treball amb un bloc de quasi bé 4 setmanes, en les que segurament arribarem al màxim d'estat de cansanci i, bueno, per arribar al Mundial en les millors condicions. Evidentment, hem deixat aquesta part del treball i amb els objectius fixats des de principi d'any de que Glasgow era la prova primordial. Evidentment, qualsevol prova que es fa és important, i aconseguir, per exemple, aquesta Copa del Món és important en les condicions en les que anava. Però, bueno, pensem en que el Mundial serà el màxim objectiu i la millor condició física. I el treball és el mateix, per un ciclista normal que per un ciclista de braç, és el mateix. Uh-huh. Funciona igual, no són les mateixes dades que pots obtenir en watts ni en a lo millor mitges de velocitat, però el treball és el mateix, i funciona de la mateixa manera. El cos respon de la mateixa manera, dins del ciclisme de braç al ciclisme de camp.
Doncs bé, ets un dels ciclistes amb més i clares aspiracions de medalla en aquest Mundial de Glasgow. T'anava a acomiadar, el que podem fer és fer un parèntesi, tanquem l'entrevista de moment aquí, i d'aquí unes setmanes, quan s'acosti Glasgow, o un cop hagi passat Glasgow, i esperem que amb bones notícies la continuem, Sergio?
La que vulguis, Isaac, jo, per mi és un plaer. Saps que pots comptar amb mi el que faci falta, perquè ets un amic i considero un gran amic. I gràcies pel que fas i per donar-li veu al ciclisme, conjuntament amb Juan Antonio Fletxa, que, bueno, que és un gran amic meu i amb el que també he fet alguna coseta per aquí.
Sí, us he vist, pedalant algun dia.
Sí, per allà, no? Per el ratpenat, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
El Fletxa em porta per uns llocs.
Bueno, és increïble. És un bon ambaixador d'aquesta zona d'aquí, de Castelldefels, Viladecans, aquesta banda sud de Barcelona.
Molt bé, doncs escolta, que vagi molt bé aquesta preparació i quan s'acosti Glasgow en tornem a parlar.
Quan vulguis, Isaac, gràcies per tot.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta.
Siento también cuando no me ves hacer mi función, calcando mi piel en trozos de papel, contar las baldosas de mi habitación. Cruza mi semblante en alguna ocasión, ganas de abrazarme a la sinrazón. Si todo lo que miro me dice que no, que es de tu vida, me alegro de verte, solo como nunca, solo como siempre. Despellejo un corazón en las zarzas de mi voz y me mata el mismo sol que a ti te alumbra. Y dibujo con mis manos en la mañana temprano tus ojitos en el techo. Y se rompen los cristales en mi pecho y pienso en los dos al compás de la tos. Tan mal no lo he hecho, me voy a caer en Dios. Tú lo sabes bien, ¿qué le voy a hacer si no me hacen caso mis pies? Solo queda contentarse con los restos, comerse los huevos por todos aquellos que beben a morro de ti, de tus besos, morirse un poquito, contento silencio, cerrar las cortinas, buscar otro aliento. Despellejo un corazón en las zarzas de mi voz y me mata el mismo sol que a ti te alumbra. Y dibujo con mis manos en la mañana temprano tus ojitos en el techo.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.